del monestir.
Molt bon dia, passen 21 minuts de les 9 del matí, estan escoltant la tertúlia del Gall del Monestir a Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM. Com sempre, dimecres en companyia dels diferents representants polítics amb representació al ple. Saludem tot seguit a Cristina Paraire de Junts per Sant Cugat, molt bon dia.
Molt bon dia.
A l'Alba Gordó d'Esquerra Republicana Més, molt bon dia.
Molt bon dia.
Al Pablo Beceiro del PSC, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
Al Sergio Blasque de Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
I al Marco Simarro de la CUP, Procés Constituent, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com deien, sempre en companyia dimecres de tertúlia. Primer de tot volia fer un incís, perquè la tertúlia passada, la que feien televisada, a l'últim minut vam treure un tema que no vam poder abordar per falta de temps, així que recuperem, i és sobre el programa primer l'habitatge, que l'equip de govern doncs iniciarà com a prova pilot entre aquest any i el vinent, com deien, d'aquest programa de primer habitatge basat en el Housing First, sorgit als Estats Units fa dues dècades i que ja aplica en diverses ciutats europees, entre elles Barcelona. Es tracta d'acompanyar persones sense llar o en situació de vulnerabilitat i que qualsevol intervenció passi pel fet de tenir primer una llar digna, individual i permanent en el temps. A més, des de serveis socials, tal com va explicar la tinenta alcalde de l'àrea, Núria Gibert, en una entrevista aquí a Cugat Mèdia, també tenen previstes altres accions per fer front a l'emergència habitacional. Atès que va ser el senyor Marcos Simarro qui va proposar aquest tema, doncs l'abordem tal com vaig prometre. És una prova pilot d'un programa que ja existeix i que s'aplica en altres ciutats.
Sí, correcte. Bé, com explicaves, parteix sobretot d'una base d'un canvi de concepte en el que és l'assistencialisme clàssic. És a dir, estem acostumats, les tendències van canviant i el que estem fent és girar des de l'assistencialisme cap a la garantia de drets. Sovint la percepció que tenim dels serveis socials és un lloc on demanda d'ajudes en un sentit molt, insisteixo en el concepte d'assistencialisme, però crec que és important perquè és el que denota després o el que, diguem-ne, explica les polítiques que es fan en aquest sentit. Llavors, la qüestió és garantir drets. Si tenim una població a Sant Cugat amb un 30% de la població té dificultats per arribar a final de mes, si al voltant d'un 37% ens diu que no es pot fer cap estalvi a final de mes, si això ho creuem amb el fet de que Sant Cugat és la sisena ciutat amb més desigualtats de l'estat espanyol i veiem que el parc d'habitatge Sant Cugatenc és dels més cars de l'estat, doncs amb aquest creuament de dades veiem que el que és l'habitatge és el gran conflicte a l'hora de sortir endavant per les persones, pels veïns i veïnes de la ciutat. Llavors el que volem intentar incentivar són aquelles mesures que vagin en prou de garantir els drets, per tant garantir el dret a l'habitatge o garantir el dret a una vida digna, i per això es parla d'aquest programa de primer l'habitatge. Llavors, abans d'iniciar qualsevol tràmit o ajuda a una persona amb vulnerabilitat o en risc d'exclusió, el que es garanteix és l'estabilitat a través d'un habitatge per aquesta persona. Evidentment, això ha d'anar acompanyat d'augmentar segurament el parc d'habitatge públic, el parc d'habitatge, bueno, parc d'habitatge o la part aquella d'habitatge destinat a situacions d'emergència, que ja en tenim aquí a la ciutat, però encara augmentar, i una altra sèrie de mesures, evidentment, per poder tirar endavant aquesta prova de pilot. Però, sobretot, és aquest canvi de model de tendir a que els governs vagin per garantir els drets dels veïns i veïnes de les seves ciutats i país, al final.
Deixin que faci una mica d'advocat del diable, ara passem també a la paraula a la resta de companys, però segurament moltes persones pensin, lògicament és una prova pilot i per tant la concreció potser a priori ara per imaginar-nos en què consisteix, però ja s'entén també que es fa ja un acompanyament des del servei social sobre aquest tema. Canvia transversalment la mirada, o sigui, la manera de com s'acompanya aquestes persones o realment és un canvi total de polítiques?
Sí, no és que canvi radicalment, evidentment, com deia, no? O sigui, ja hi ha uns quants habitatges destinats a situació d'emergència per les persones que així ho necessiten. Evidentment, aquest petit percentatge d'habitatges és molt petit, per tant, diguem-ne que per fer alguna cosa tipus el housing first aquest, o el primer habitatge, caldria ampliar-ho o anar a buscar aquells altres habitatges per poder tirar-ho endavant, però sobretot, o sigui, no és nostre negar que s'estigui fent un acompanyament de serveis socials, però és aquest canvi de no només atenem aquelles persones que estan en màxim risc, que és fins ara el que està fent, que és un dic de contenció el que està fent serveis socials d'aquesta ciutat i a la majoria de ciutats amb les persones amb greus problemàtiques econòmiques, sinó que hem d'estendre la mirada a la garantia de drets, és a dir, hauríem d'aconseguir que les ciutats fossin acollidores per tothom i no, per exemple, com la nostra, que té al voltant de 3.000 persones que marxen l'any. No podem definir exactament si totes marxen per una qüestió del preu de l'habitatge, perquè hi ha qui marxa per canviar la vida o per feina o pel que sigui, però sí que, evidentment, la qüestió de l'habitatge és un problema estructural. Llavors, és portar més enllà la qüestió dels serveis socials i parlar de drets socials.
De l'equip de govern, no sé si l'Alba Gordó i el Pablo Becerra volen afegir alguna cosa.
Senzillament explica que ho recordem sempre, aquest pacte de govern es basa en l'estat d'abordar tres grans emergències, que és l'habitacional, que és la climàtica i és la democràtica i la transparència. I per tant comencem a veure, no?, després d'uns primers mesos de començar a fer la feina, aquesta feina comença a donar els seus fruits, i en el cas de l'habitatge, la quantitat de recursos que ja s'ha explicat que hi posarem com a govern i de més, doncs és important, i no només, diguem-ne, en el tema pròpiament de garantir que tinguem més habitatge protegit, etc., sinó també i sobretot, no?, atacant també la problemàtica a les baules més febles de la societat, que és que a més a cada nou informe que va sortint de com està la vulnerabilitat, quanta gent tenim en risc d'exclusió social, quanta gent tenim en risc de pobresa, doncs els números d'accentuats són molt elevats, les desigualtats d'accentuats són moltíssimes, i per tant aquí com a ajuntament doncs tenim una gran tasca a fer.
Pablo de Cedillo, del PSC.
El principal objectiu de qualsevol govern avui en dia és reduir la desigualtat, i la principal l'eix de la dignitat personal és la vivenda. Per tant, hauríem de tenir amb aquest programa ataquem la causa fonamental de desigualtat i per recuperar la dignitat de les persones que viuen al carrer. Jo sempre he defensat que moltes de les solucions als problemes més habituals ja estan inventades, només hem de mirar fora i trobar solucions, perquè altres han fet ja l'experiment abans que nosaltres, i aquest és un bon exemple. Tenim als Estats Units i altres ciutats europees i espanyoles també s'ha començat a fer aquesta prova, i nosaltres hem de continuar amb aquest exemple. A més, sabent que els primers resultats sempre són positius, no només que hi ha més persones que accepten participar en aquest model que en els mètodes assistencials tradicionals, sinó que a més està comprovat amb les experiències precedents que és més econòmic, que surt més a compte i que la despesa és menor. Per tant, jo crec que aquí a Sant Cugat aquest programa serà probablement molt eficaç per reduir la desigualtat molt alta que tenim.
Doncs a conèixer el punt de vista de l'oposició, comencem per la Cristina Paraire, de Junts.
A veure, en primer lloc, a nosaltres qualsevol actuació que sigui o que el govern vulgui tirar endavant de cara a l'habitatge, que és un dels seus eixos, que, com ha dit l'Alba, doncs important d'aquest mandat, doncs ens hi trobaran i ens semblarà bé. Vull dir, està molt bé doncs que un govern d'una ciutat intenti fer tot el possible doncs per fer més petita aquesta crisi habitacional que hi ha a Sant Cugat i a la majoria de ciutats, no que em diguin a quina no n'hi ha, vull dir que m'ho diguin, perquè potser jo ho desconec, vull dir que potser no ho sé, però vull dir que per tant benvingut sigui aquesta prova. Discrepo una mica amb la presentació que ha fet el Marco, vull dir que sí que és cert que doncs, hi ha unes dades objectives, però crec que l'explicació que ha fet, des del meu punt humil de vista, doncs les ha tergiversat una mica. Sí que és una ciutat doncs, que hi ha desigualtat, però també en les dades en les que es basa és perquè també tenim doncs, persones o empreses amb una gran fortuna aquí que ens fan desequilibrar o fer més gran aquestes dades, tot i que hi ha desigualtats. Per tant, sí que discrepo una mica amb el planteig i, si em permeteu, potser per ignorància, no acabo d'entendre exactament en què consisteix aquesta prova pilot i quan es posarà en marxa, perquè sí que és cert doncs, que el govern ara ja fa uns mesos que està, s'han de situar, només faltaria, vull dir que tota la comprensió només faltaria, però sí que diuen que destinaran més recursos, faran, però jo aquesta prova en concret jo no l'acabo d'entendre, potser és que no vinc prou documentada del tema. Dic, però no entenc com la farem realitat i aquesta prova que diuen que començaran aquest any i el que ve, no sé en què consisteix, amb un tractament diferent des de serveis socials, amb realment hi haurà més habitatges, que em sembla superbé, la iniciativa, vull dir que no ho estic dient pas en negatiu, però sí que no acabo d'entendre si és que en aquest parc d'habitatges doncs, hi haurà 10 habitatges, si realment tenen dades doncs, que demostren que això ajudarà i que consti que qualsevol acció amb habitatge benvinguda sigui i tot suma i tot ajuda, perquè al final estem parlant de persones i que ho estan passant malament. Per tant, qualsevol acció que faci una administració doncs per ajudar o per canviar aquesta manera existencial, que entès el que deia el Marco, doncs benvinguda siga, però la veritat que no acabo d'entendre com en què consisteix exactament o quan explicaran què s'ha de fer per poder-hi accedir.
Doncs ara el sentirem, però primer anem amb el Sergio Blaque de Ciutadans.
Sí, buenos días. Suscribo bastante o prácticamente todo lo que ha dicho Cristina. Y al equipo de gobierno le tengo que tirar cariñosamente, si ellos me lo permiten, de las orejas. Yo, evidentemente la emergencia habitacional existe y hay que combatirla, y así lo hemos dicho. Lo que pasa que a la oposición nos cuesta mucho posicionarnos cuando la información que se nos da es prácticamente con cuentagotas. Es decir, a día de hoy, que prácticamente estamos a punto de acabar febrero, todavía no tenemos ni tan siquiera la aprobación inicial de los presupuestos. Yo creo que no era excluyente el hecho de que el equipo de gobierno que lleva ya ocho meses, pues aterrizase y pusiese, como ellos dicen, en orden la casa, el ayuntamiento, con tener unos presupuestos y haberlos presentado a tiempo, haberlos podido hablar a lo largo de noviembre o diciembre. Por lo tanto, es decir, me da a veces un poco de rabia, si me pongo en el lugar del oyente, que se lancen las campanas al vuelo y que luego lo que haya sea humo, ¿no? A la señora Gurdó, al Alba, dice, bueno, es que se empiezan a ver los frutos. Yo fruto no he visto absolutamente ninguno. O sea, la primera información que tengo de este plan es un poco, digamos, la que estáis presentando aquí. Dotación presupuestaria, no tengo ni la menor idea de cuál será. Es que no tengo ni idea de lo que vais a dedicar a este plan, ni de lo que vais a dedicar a vivienda en general, del tipo que sea, ni la dotación presupuestaria que va a hacer Promusa. Estamos, digamos, en ese sentido a ciegas, y creo que es algo que la ciudadanía no lo merece. No sé si este plan es ambicioso o no es ambicioso. Estamos hablando de que tenemos un problema de habitacional, y la pirámide de San Cuat así lo dice. Es más, aquí yo creo que Cristina, todas las poblaciones tienen ese problema, pero especialmente lo tiene San Cuat, ¿no? Con una expulsión de jóvenes y de otro tipo de segmento de la población, pero especialmente de jóvenes. Y estamos hablando de que se van 3.000 personas. Bien, ¿a cuántas de esas 3.000 personas? Habría que ver cuántas se van, digamos, por mutuo propio, porque no tiene nada que ver con la con el tema de la vivienda, pero ¿a cuántas de esas personas vamos a poder atender? Entonces nosotros vamos, digamos, a ciegas, porque no sabemos el dinero, al final, el dinero que se va a emplear. Y estamos a 20, ¿qué estamos? A 26, ¿no? A 26 de febrero de 2020, ¿no? Hace más de 8 meses que habéis llegado y ni tan siquiera tenéis esa cifra. Bueno, pues si nos la podéis decir ahora, pues magnífico. Bueno, pues...
16 millones van dir.
Com a mínim, al llarg del mandat.
Al llarg del mandat, sí, però el mandat són 4 anys.
Bueno, però és doble el
pressupost. Vale, no, però jo quiero saber, en el 2020, ¿cuánto? En el 2020, sí. Bueno, però és que ja me lo dirás, però me lo tenéis que haber dicho en noviembre. Me lo tendríais que haber dicho en noviembre, por lo menos, digamos, y no en febrero, porque ya vamos, digamos, cuando lleguemos, la aprobación inicial será seguramente de los presupuestos en marzo, y la aprobación definitiva imagino que será en abril. Es que os estáis durmiendo en los laureles. Yo, es la sensación que tengo visto desde fuera. Frutos no he visto ninguno. O sea, que mucho titular, pero bueno, al final parece que es humo.
Alba Gurdó, sí, Esquerra Republicana.
Jo ho entenc perfectament, és veritat que això, que estem arribant, que venim de molts anys que aquesta casa doncs, havia funcionat doncs, amb un mateix grup polític, diguem-ne, i per tant...
Alba, aixequis una mica el micròfon,
sí.
Això és a la propa.
Sí, s'entén millor ara?
Ara sí.
Perfecte. Perfecte.
No, ara millor.
No, deia que és veritat que aterrar en una institució, aprendre com funciona, aprendre quins, no? Decidir quins canvis prioritzes i quins no, això necessita primer tenir un coneixement. Aquest coneixement l'hem adquirit i els resultats que dic que comencem a veure, evidentment no els comencem a veure encara, diguem-ne, al carrer i ja amb resultats palpables del tot, però sí que comencem a anunciar amb què estem treballant i què estem a punt de poder portar i estem començant a veure, no? Per exemple, en el cas que m'ocupa, doncs les taules tan tècniques com ciutadanes per l'emergència climàtica i, de fet, es va celebrar la segona, per tant, sí que estem fent coses, estem avançant en una direcció molt clara i ben aviat, no? De fet, al març, no? Esperem tenir els pressupostos i per tant, posar també llum a tots aquests números i tota...
És el que volem des de l'oposició.
Pablo de Cero, Marcos Marro, Marco?
Sí, bueno, res, breument. Jo, mira, o sigui, realment entenc la desídia que pugui generar, internament és el mateix, en el sentit que ens cal tenir aquest pressupost 2020, estem pensant ja també en els pressupostos següents, és a dir, els pressupostos anuals van marcant la tendència que voldrem impregnar amb el govern, i evidentment el del 20 no serà el mateix que el del 21, 22 i 23, no? Perquè la tendència... l'haurem d'anar marcant a partir dels pressupostos. Evidentment, és una qüestió que és imminent. Sí que vam fer algun avenç en qüestió d'habitatge, que evidentment aquestes proves pilot o altres històries que hem anat avançant anticipant amb les que volem treballar, les creiem que les podem fer perquè estem dient que doblarem el pressupost previst en els pressupostos anteriors, en el mandat anterior, al llarg del mandat. Són aquests, com a mínim, 16 milions que anunciàvem. Per tant, aquests diners, evidentment, ara no hi són, diguem, en un paper pressupost 2020, 21, 22, 23, però nosaltres és un compromís que hem pres. I després, un petit apunt a la Cristina. Jo he mostrat una opinió, és que tergiversar ja sona, estic manipulant. I jo he explicat unes dades que són del... Sí.
Ah, doncs ho sento, eh?
No, passa
no,
res.
No ho he dit tan mala d'això,
ja,
eh?
Vull dir que... Perquè són les dades que he dit jo, són, que també estaria bé que ho digués, no? Perquè s'entengui, són les de l'Observatori Sociològic de Sant Cugat i és una percepció directa de la ciutadania. Evidentment no són dades materialment objectives, però és una percepció directa, llavors...
Val.
Jo faig una interpretació, és lògic, evidentment.
D'acord, doncs la meva és una mica diferent i no volia dir tergiversar.
No, i tant, cap problema.
No era un atac, quan ho he dit, vull dir que era una apreciació.
Cap problema.
Respecte als pressupostos, és veritat que estem en terminis, hauríem de tenir presentats ja els pressupostos d'aquest any, perquè estem al febrer, però també és veritat que estem dissenyant unes mesures diferents a tot el que s'havia fet fins ara a Sant Cugat. Això requereix un temps, una feina, s'està valorant moltes coses, no s'està treballant amb frivolitat, no s'està improvisant, sinó que s'estan avaluant moltes dates i moltes mètodes. Estem mirant aquest exemple que hem citat de l'habitatge, però també estem transformant tota la recollida de brossa i hem mirat models fora d'Espanya també per veure quin és el model més eficaç i més econòmic per instal·lar-lo a Sant Cugat, i totes aquestes mesures requereixen temps de disseny i de valoració abans d'incluir-les en un pressupost que és, com bé ha dit el company, no és només d'aquest any, sinó a més llarg termini. I per tant reclamem una mica de paciència perquè estem a punt de presentar els pressupostos i podrem discutir-los.
Cristina i Sergio.
Llavors els pressupostos aniran al març? Algú sap?
Alguns
pot informar? Estem treballant per tenir-los el més aviat possible.
Llavors a l'oposició, que representem alguns votants i alguns habitants,
uns quants.
Ciutadans de Sant Cugat, ens podeu anar informant amb una miqueta més d'empatia de tot això? Perquè crec que una mica és el que deia el Sergio, no? Està... Jo crec que el Sergio ha sigut sempre el primer i jo crec que per part del nostre grup també hi ha hagut doncs aquesta comprensió, no? Entenem, vosaltres veniu amb un projecte nou i entenem que necessiteu un temps, vull dir, només faltaria, eh? Però sí que també heu d'entendre que per part nostra, a part de que ens enterem de coses a cop de titular de la premsa, en la majoria de, de les ocasions, ho vull dir sempre, eh? Però amb temes així importants ens anem enterant i bueno, estem una mica a l'expectativa. Evidentment teniu majoria absoluta, però entenem que la ciutat la fem entre tots. Entenem, eh? O almenys que se'ns pugui anar informant. I insisteixo que no acabo d'entendre en què consisteix la prova.
Sergio,
sí, responem una mica al Pablo, no?, a el que has dit, i demanant paciència. Escolta, és que la paciència la veniu demanant ja des de fa bastants mesos. I jo crec que una obligació de l'equip de govern, perquè jo crec que no era excloent, era posar en ordre l'Ajuntament en determinades matèries que, efectivament, hi havia certes irregularitats o formes de procedir que no es podien fer i que s'havien d'adaptar a la normativa, però això no treu que es poguessin fer els pressupostos. A més, diria que tenim la sort a l'Ajuntament de comptar amb uns tècnics, que encara hi són, i que els tècnics tenen un gran coneixement, i saben una mica diguem-ne, les línies per on es pot anar en aquest sentit. Amb la qual cosa jo crec que això, diguem-ne, és un avantatge que tenim, i amb la qual cosa jo crec que era una obligació tenir uns pressupostos. Fins i tot, encara que no fossin els vostres millors pressupostos, però de vegades és millor presentar-los a temps i després, perquè ja t'ho permet, no? Moltes vegades després tens el romanent de tresoreria i es poden fer modificacions pressupostàries i pots anar ajustant una mica la línia per la qual tu vols anar caminant, o endreçant la teva manera de fer política. Però jo crec que a dia d'avui, que encara no digueu o no podeu dir si això anirà al febrer, bueno, al febrer ja no hi pot anar, anirà al març o l'abril, doncs al final dona una imatge, jo crec que de cara al ciutadà, de cara a nosaltres no sé, però de cara al ciutadà jo crec que no, això no acaba de rotllar, que o no us poseu d'acord o que hi ha moltes coses, perquè al final a mi em dona la sensació, ja vist una mica des de vell, de que a aquest tripartit li passarà que se li passarà l'arroz, o sigui que al final haurà promès tantes coses, hi haurà tanta diagnosi, hi haurà tantes taules, després es començaran a fer les coses després a nivell administratiu moltes vegades s'aturen, has de licitar, has d'executar, i al final quan acabi el mandat s'haurà fet molt poc del que va prometre. És la sensació que tinc.
És un repte, Sergio, realment.
Molt bé, però els reptes s'han d'abordar.
Sí. I tant, i tant.
Jo crec que tens raó en que la nostra tasca a l'Ajuntament ha de tenir la màxima transparència possible, o sigui, total, i per això que des de ja fa mesos estem fent unes reunions informatives a tots els barris, amb agrupacions. El Pere Soler està sempre present en aquestes reunions informatives per explicar tota la taxa...
Però ha estat del tribut metropolità, bàsicament, les explicacions, que és un tema que ja està...
Exacte, bueno, hem fet aquesta tasca explicativa informativa a tot arreu, i quan tinguem els pressupostos continuarem fent aquesta tasca informativa.
S'ha de fer una audiència pública, sí, almenys abans, no sé ara.
Doncs anem a canviar de tema, queda gairebé un quart d'hora per arribar a l'hora en punt, i recuperem un dels temes que aquesta setmana publicaven també a Quad Media. Ciutadans, el partit polític, assegura que Sant Cugat ja no forma part de l'associació del municipi per la independència. El grup municipal basa aquesta asseveració en una sentència emesa pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que anul·la el pagament de la quota anual de 8.000 euros que el consistori va pagar a l'entitat l'any 2013. A causa d'aquest impagament, la formació taronja interpreta que Sant Cugat ja no forma part de l'AMI i, a més, insta el govern a reclamar els 60.000 euros que s'han pagat a l'associació. Tant el govern de l'AMI... com l'AMI han desmentit, com diuen aquesta interpretació, i mantenen que Sant Cugat segueix formant part de l'entitat. Anem a posar una mica de llum, començarem per Ciutadans, però per entendre una mica el que passa, segurament a primera vista, al final el que hem d'entendre què suposa això i si Sant Cugat o no en forma part. Però comencem, si us sembla, pel Sergio Blaque de Ciutadans.
Sí, muchas gracias. Sé que, aunque los oyentes no lo hayan visto, pues un poco te he pedido la palabra para poder explicarme. Efectivamente, es un tema jurídico y es un poco... Los temas jurídicos son a veces un poco complicados, un poco peliagudos. Pero al final, bueno, después de una sentencia y de intentarla llevar al Supremo y que sin admitir el recurso, este tipo de palabrejas, un poco, digamos, jurídicas, por decirlo de alguna forma, al final lo que nos viene a decir es que la AMI, es decir, un municipio, en el fondo, se puede adherir a la AMI, pero, digamos, se ponen entredicho o se anulan el pago de cuotas. ¿Por qué? Pues porque se establece que tú te puedes asociar con otro municipio, puedes hacer una asociación de municipios o mancomunidad, etcétera, llámalo X, para o una prestación de servicios o ejecución de obras. Y la AMI no tiene este objeto. Por lo tanto, serían nulas de pleno derecho las aportaciones que se han hecho. En un año es seguro y está por ver el recorrido que tiene para que luego sean para el resto de años. Y luego yo me he tomado la licencia de meterme en la página web del AMI y ver sus estatutos, y en los estatutos dicen que una de las obligaciones de los que están adheridos es pagar las cuotas, y por lo tanto en este caso tendrán a Sant Cugat como un adherido moroso, no sé si de una cuota, si de varias, pero moroso porque no la habrá pagado, y esta, digamos, es una obligación de los adheridos. Si luego vamos a estar adheridos sin pagar un duro, bueno, pues mira, todavía, digamos, me alegro de que si estamos en el AMI, si nos dejan estar siendo morosos, bueno, pues es un tema, digamos, secundario. Lo importante es que no haya dinero público que vaya a esta asociación. Y por lo tanto nosotros entendíamos que en el fondo no estamos en el AMI, porque una de las obligaciones para estar en el AMI, según sus propios estatutos, es contribuir con las aportaciones anuales que los municipios adheridos tienen que hacer. Y en este caso no es el caso de Sant Cugat.
Doncs l'Ajuntament deia que Sant Cugat continua i continuarà a l'AMI.
Sí,
Alba Gordó.
Efectivament, no? Tenim un consistori que és independentista, sempre ho diem, tenim una alcaldessa que és independentista i tenim una societat, doncs, si més no a Sant Cugat, que és independentista i que així ho expressa, doncs, en totes les comeses electorals. Tenim aquest tema sobre la taula, l'estem estudiant, estem veient, doncs, quines possibilitats hi ha, doncs, de presentar algun recurs o així. Per tant, estem estudiant a veure què es pot fer amb això a nivell jurídic. Però jo trobo que això és molt, molt més enllà, diguem-ne, de l'anècdota, doncs, de si es pot pagar, no l'anècdota, vull dir que si, més enllà de si es pot pagar la quota o es pot deixar de pagar, no? A mi m'interessa molt més el debat polític de darrere, no? Que és aquest interès constant, doncs, per anar capant tot allò que va en interès, doncs, d'organitzar aquest, bueno, un moviment que senzillament és de disconformitat amb la situació actual, no? I una mica, doncs, venim d'uns fets, no? Els fets d'octubre del 2017, no? Que des de llavors, doncs, estem veient com s'està reorganitzant també tot l'espai independentista, com podem, doncs, com a independentistes, com podem seguir, bueno, com podem aconseguir aquesta independència i veure que hi ha uns actors, doncs, que sempre es mantenen en el no constant, doncs bueno, no ajuden al sentit, diguem-ne, d'intentar doncs, que com a societat i de més, doncs, aconseguim també generar un projecte en què ens podem sentir còmodes també, aquest tanta i tanta i tanta gent que constantment expressem aquesta disconformitat, no? I en aquest sentit va també el que està passant a Madrid, que ha passat una cosa molt, que no hi tenim gaires esperances com a Esquerra Republicana, però que sí que ens sembla que és important, que són aquestes primeres taules de negociació, i aquí, doncs, el president Torra i el govern, doncs, hem de veure què passa. Això em sembla que és demà, no? La celebració de la primera taula.
Aquesta tarda.
Aquesta tarda.
Vull dimecres. Tenim un Sant Cugatenc.
Tenim un Sant Cugatenc, i el que sí que és demà, no? I és també, bueno, una mica falca publicitària també, és la presentació del llibre d'en Mundó aquí a Sant Cugat, del referèndum inevitable. Per tant, tothom qui vulgui venir també és convidat al monestir a les 7 de la tarda. Però que heu vist a falca, us ha agradat? Però penso que és important
jo a l'Alba li
anem encasellar-ho.
Jo a l'Alba, si em permets, vull fer una pregunta que es respon amb un sí o amb un no. Fareu vosaltres l'aportació de la quota a l'AMI l'any 2020? Sí o no?
És que no estem en condicions de respondre això, hem de veure. És a dir, jo no he llegit, diguem-ne, aquesta sentència, és a dir, no sabem massa com, jo personalment no sé massa com està això, i és veritat que ho hem d'estudiar molt bé, és a dir, hem d'estudiar si això té més recorregut jurídic o no en té més, etcètera. No? Per tant, aquests processos mai són d'un dia per l'altre, i per tant s'està estudiant. El que sabem a dia d'avui és que Sant Cugat forma part de l'AMI, i que el govern municipal, tant el govern municipal com la pròpia Associació de Municipis per la Independència, així ho han afirmat.
Som els morosos de l'AMI.
Pablo, Marco...
Més enllà dels símbols, el que és més important són els fets. I els fets és que hi ha una sentència ferma que l'Ajuntament ha de complir sí o sí. I la continuïtat en la permanència es pot debatir, segons els estatuts, com han esmentat, però el pagament de les quotes, això s'hauria d'aturar perquè hi ha una sentència ferma que sembla que no té més recorregut jurídic. Això ho hem d'estudiar. Però sembla que no. I aleshores, el que hem de complir són els fets.
Marco Simarro.
Crec que no hi ha un més a afegir, vull dir, ja s'ha dit, hi ha una sentència ferma, s'acata, relativa a la darrera, al darrer pagament, si no ho haig errat, i no té afectació en els anteriors. I tant el consistori com l'AMIC explicaven que això no invalida seguir sent membre d'aquesta associació i després, bueno, ja està.
Precisament el govern de Junts, que representa en aquest cas en oposició la Cristina Paraire, és en aquell moment els que es donaven d'alta a l'Associació de Municipis per la Independència. Com valoren aquest procés ara mateix i en aquest cas la posició del govern tripartit?
Ja l'hem vista, no? La posició una mica de cada partit, del tripartit. Bé, a veure, això respon a unes denúncies que fa Ciutadans periòdicament, que ja va fer referent a l'AMI, també amb temes de...
No, la delegació del govern.
També amb temes de la senyera, bueno, ja sabem el que... O la delegació, etcètera. Aquí m'havia equivocat, em pensava que l'havíeu fet vosaltres. Val, el que hi ha en aquests moments és un jutjat anul·lat el pagament d'una de les quotes, val, de l'AMI, i aquest posicionament només fa referència al pagament d'aquesta quota, val? Nosaltres crec que formem part de l'AMI, ara no em voldria equivocar, no sé si és des del 2013 o el 2014, 2013. Parlo així de...
Realment, en principi, això es va aprovar a un ple el 2011, clar. Desembre del 2011 es va aprovar l'adhesió a
l'AMI. El que passa és que de fact, o sigui, entenc que...
El primer pagament va ser el 2013.
Exacte, vull dir que entenc que la proposta d'adhesió era anterior, però diguéssim que el còmput és des del 2013.
Des del 2013, val? També dic que nosaltres ja s'havia presentat, em sona, un recurs davant de tot aquest procediment que s'estava fent. Nosaltres pensem que pot continuar havent un recorregut jurídic.
Això ho diu l'AMI, de fet, també.
L'AMI així ens ho ha dit, a nosaltres també. Per tant, nosaltres esperem que des del govern, doncs, si realment hi ha aquest recorregut jurídic, doncs es faci el recurs que toqui i ens trobaran al costat d'Esquerra i la CUP, entenc, en aquests moments. No sé quin serà, bueno, sí que sé quin serà el posicionament del Partit Socialista, no? Però per nosaltres sí que és important continuar formant part d'aquesta associació. I també important, crec, amb el que s'ha dit, per formar part cal un acord de ple, val? I també per deixar de formar part, almenys el que jo tenia entès, i ha de ser per majoria absoluta. Per tant, entre el recorregut que creiem que pot haver jurídic acompanyats de l'AMI en aquest cas, i que el de deixar de formar part ha de ser, creiem, també per un acord de ple per majoria absoluta, crec que la continuïtat a l'AMI no perilla
molt
en aquest cas.
Perdona, Cristina.
Potser m'equivoco.
Perquè vaig mirar els estatuts i efectivament ho diu, però també diu que per ser membre un dels deures que tens és pagar les quotes.
Sí, però bueno, està dintre d'un procés...
No sé.
Tu ja saps que
això és com si jo soc
soci
de la piscina i no pago cap quota.
No, les has pagat totes, bueno. i una sentència d'un recurs t'anul·la un pagament.
Un pagament,
doncs,
i verem si
estic segura
tots.
De que deu haver algun mecanisme de fer la reparació
d'aquest
pagament.
Mecanisme per fer la reparació.
No sé, és el que estan mirant.
És que explica'm-ho, això és interessant.
A veure, no sé, tu quan, si et saltes un pagament d'alguna quota perquè has tingut algun problema, lògic no és parlar-hi.
No, o sigui, tu els...
Nosaltres el vam fer, el pagament.
Sí, el pagament és anual de 8.000 i pico euros.
Sí.
I tu, la sentència diu que no els hi pots pagar 8.000 i pico euros. I tu dius, m'estàs insinuant que hi ha una forma de fer-se arribar aquests diners a l'AMI?
Doncs
per una altra...
No em miris amb aquesta cara d'inquisidor, perquè...
No és d'inquisidor, és de sorpresa, no.
No, no, doncs no potser he estat acertada amb el comentari, però doncs, vull dir que no sé, no sé si jurídicament, que volia dir, sí, no estic dient res de fer alguna cosa contra la llei. Que quedi clar, si crec que és el que ha dit l'Alba, no? Doncs si s'ha d'estudiar jurídicament, si hi ha recorregut, i si hi ha alguna possibilitat de recórrer aquesta sentència, si hi hagués la possibilitat de recórrer la sentència, que llavors donés pas a un reparament d'aquest pagament, amb una sentència, no farem res que no sigui legal, eh?
Però un segon m'ha sobtat.
Que quedi clar.
Doncs, no sé si vol afegir alguna cosa més l'Alba, Gordó.
No, un altre cop abans, eh? Que és una llàstima, és una llàstima que sempre ens, és a dir, que sempre ens trobem aquesta oposició frontal per tota, no? Cada vegada que volem fer, no? Que hi ha una part important, majoritària, molt significativa de la societat, no? Que vol avançar en una direcció, que vol avançar a més d'una manera col·legiada i d'una manera també consensuada amb la resta de la societat i per tant incloent a tothom, no? I que hi hagi una part doncs que sempre la seva única resposta acaba sent sempre el no.
Jo de veritat et respecto moltíssim i respecto, diguem-ne, el que tu estàs dient ara mateix, però el que no has de defensar és que això no es faci amb diners públics. És el que has de defensar, no vull que es faci amb diners públics, perquè els diners públics no són per això. I la sentència diu que han de ser per una prestació de servei i execució d'obres, però no pas per utilitzar diners públics per aquesta idea d'independència que vosaltres teniu, que jo crec que té una forta connotació civil, però que no s'ha de pagar amb diners públics.
És que si només fos aquest cas, diguem, no? Doncs no hi entraríem, però és la constant, és aquest ideari del sempre el no, al sempre
la mentre el procés hi vagin destinats diners públics, i jo hi estaré en contra.
Jo crec que més enllà d'aquesta discussió, la solució està sobre la taula aquesta tarda, sense més lluny, no? Tenim una negociació...
No està
aquesta tarda.
Si la taula de diàleg parla de la nostra
taula, no de la nostra taula.
Potser el Salvador Illa o qui sigui parla amb el Pablo Becerra aquesta tarda.
No de la taula. Estic tan convençut amb el que em pot sortir d'aquesta taula,
estem fent passos cap a una solució a llarg termini.
Molt bé.
Doncs ho hem de deixar aquí. Arribem gairebé en un temps i no res a les 10 en punt. No sé si vosaltres sou de celebrar avui, que és dimecres de cendra, la tradició, que ja comença la Quaresma fins a Setmana Santa, però en tot cas avui ja s'acaba la disbauxa, en principi, de la ciutat. Sí.
Ja ho sabeu. Ja.
Doncs ho hem de deixar aquí. Agraïm la presència de la Cristina Pereira de Junts per Sant Cugat. Gràcies. L'Alba Gordó d'Esquerra Republicana Més. El Pablo Becerra del PSC.
Gràcies a tots.
El Sergio Blasque de Ciutadans.
Moltes gràcies.
I el Marco Simarro de la CUP, Procés Constituent. Gràcies. Tornem dimecres que ve amb més tertúlia política.
Gall del Monestir.